Sintonia d'Històries del Boi a mig matí amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com estem, Ernest?
Bé, mira, a un punt altre cop
per explicar-nos
això mateix.
Històries del Boi.
Sí, sí, un altre.
Avui què ens explicaràs, Ernest?
Avui explicarem, més venit entre avui i la setmana que ve, perquè es tracta d'un tema força llarg, que es pot dir que es va publicar aquest article al BOI número 13, a l'estiu de 2004, que era el que duia per títol Els fets de verano, un BOI, es pot dir, monogràfic sobre aquests fets que ara doncs explicarem, no? De què es tracta, que molts rodencs i rodenques que ho van viure recordaran, i els que no, doncs, sabran ben bé, doncs, una miqueta el que va passar.
Molt bé, molt bé. Doncs quins són aquests fets de Barà?
De Barà, sí, mira, doncs...
Sona una mica misteriós, he de dir, eh? No sé.
Sí, sona com... És tal com ho va titular don Joan Martorell Coca, que és el que va fer aquest seguit d'articles que es conformen, doncs, aquest monogràfic sobre aquest tema. Doncs el va titular així, Els fets de Barà, no, per dir-ho d'alguna manera, no tenen cap nom oficial, doncs jo crec que és un nom que li va força bé.
Molt bé.
Com a subtítol, va posar Història d'una mobilització popular.
Ahà, d'acord.
Bé, doncs, començant amb explicar una miqueta d'acabar l'article, doncs, això dels fets va ser, realment, és un litigi, doncs, sobre la propietat de l'ermita de Barà i el seu entorn, i també dels seus accessos, que fou un problema, doncs, de caire local que va traspassar les fronteres del poble i fou també un tema político-religiós de gran importància als anys finals de la dictadura franquista. Vull dir, estem parlant de fa uns anys, en uns moments, que el poder franquista i tota la seva maquinària era molt, molt important, i això va ser enfrontar-se una miqueta molt, el poble de Roda, els rodencs, amb un poder importantíssim com era el Banco d'Espanya, no? Que era una part important, del que dèiem de l'engranatge franquista. El Joan Martorell, a l'article, recopila i posa en ordre tota una documentació del que ell era propietari, perquè va viure també molt jove aleshores, però va viure molt a prop als fets i va participar en aquesta, diguem, revolta popular, per dir-ho d'alguna manera, no? Per no perdre els drets del rodenc sobre aquest lloc tan, tan emblemàtic, no? I ell ho va voler posar per escrit perquè quedés constància, doncs, que ara a les properes generacions, que no es perdés la memòria de tot plegat, no?
D'acord.
A l'article, doncs, aquesta primera part que expliquem avui, fa una breu ressenya històrica de la història de l'ermita de Barà. Ens comenta, doncs, que aquesta, l'ermita, doncs, a part de... està tot envoltada de finques, no? Unes finques que han anat passant de propietari de diferents mans, no? I l'any 1947 fou comprada per Flossel Puig, un dels mecenes, doncs, del poble, i també un senyor important, no?, de diners, i va comprar tota aquesta finca de Barà, que ell va quedar, doncs, com a propietari. Barà, pensem que l'ermita era i és un lloc emblemàtic tant de devoció com de trobada popular per rodencs, rodenques i gent de molt més enllà de l'entorn i més enllà, no? Però pel que sigui, l'ermita de Barà, a causa de tants moments convulsos viscuts al llarg de la seva història, sembla que no va quedar, parlant de l'ermita, va quedar registrada notarialment com a propietat de la parròquia de Roda, sinó que formava part de la finca de Barà on estava situada, aquesta finca que va comprar el senyor Flossel. Diu que aquesta anomalia, intentar solucionar-la, el Flossel Puig, amb la donació d'alguna part de les seves propietats de la finca de Barà a l'arcabisbat de Tarragona, o a la parròquia, bueno, que seria el mateix, perquè el que és de la parròquia és de l'arcabisbat, no? I que semblava ajudarien a delimitar les pertinències a la parròquia de Roda, entre elles l'ermita. Una d'aquestes donacions era un terreny situat entre la platja i el camí de Barà. En aquest terreny, doncs, el rector de Roda, als anys 60, mossèn Benjamí Altés, hi va fer una plantació de pins, no? I des d'aleshores, doncs, els rodencs el coneixien com el Pinar, aquest trosset de finca que va fer donació Puig a la parròquia. El que hem dit, el canvi de propietaris no es va acabar aquí. El senyor Puig va vendre, al final es va desfer d'aquestes terres, d'aquesta finca de Barà, i la va vendre a una companyia hispano-belga, Barà S.A., que va modificar l'antiga masia de Barà, molt al costat de l'ermita, no? L'antiga masia dels que portaven la finca, doncs van convertir aquesta masia en un hotel de luxe, no? L'Hostal de los Reyes de Aragón.
Sí,
però tot i amb això, aquesta companyia hispano-belga reconeixia com havia els públics, doncs, els accessos a l'ermita. Per tots els accessos, els rodencs hi podien accedir per l'antiga carrerada de Santa Coloma o pel camí que ve per sota la via del tren, el que fem servir actualment, no? Aquesta companyia hotelera, Barao S.A., doncs ven al principi dels 60 amb una altra companyia aquests terrenys, no? Que diu que en sent Pere Sureda l'accionista majoritari. No s'acaba aquí la història. A mitjans dels 60, aquí ve doncs el quid de la qüestió i de les raons, no? El Banco d'Espanya, com aquí li diem en català, sí. Roda, no? No li diem mai el Banco d'Espanya. El Banc d'Espanya, doncs, compra la finca de Barà, aquesta finca que estem parlant tota l'estona, uh-huh. per convertir-la en residència doncs, dels seus empleats, tal com encara funciona actualment.
Sí.
Pel que es veu, en aquesta venda, aquesta compra que va fer el Banc d'Espanya, incluïa la plaça de l'aparcament, on aparquem els cotxes avui en dia, les escales d'accés a l'ermita, i el camí d'accés, conegut com la carrerada de Santa Coloma, que passa entremig del que és la residència avui en dia, no? I els rumors populars deien, i segurament que molta raó, que aquest senyor Sureda, que va vendre la finca al Banc d'Espanya, va vendre més del que ell va comprar, no? I per aquest embolic d'escriptures, que la cosa no estava ben delimitada, aquí va començar, doncs, el problema i els fets de Barà. L'any 71, el Banc d'Espanya compra a l'arquebisbat de Tarragona el Pinar, aquest petit tros de terra que va donar el senyor Puig a la parròquia de Roda perquè fos en benefici doncs, dels que portessin la masia, no? Dels masovers i tal, per si algun moment donat es havia de desfer, fos en benefici d'aquesta gent. Total, que la parròquia de Roda era propietària, però esclar, el que és propietat de la parròquia és propietat de l'arquebisbat, no? Per tant, l'any 71 ven al Banc d'Espanya l'arquebisbat aquests terrenys. Havia d'assignar el rector de Roda per fer aquesta venda, era una de les clàusules, però total que el rector de Roda no ho va fer i va assignar el que era el vicari episcopal d'aquell moment, el canonge Francesc Vives, en nom de la parròquia.
Uh-huh.
També van vendre, que també era propietat de l'arquebisbat, de la parròquia, doncs un turonet al costat de l'ermita, el que avui seria la plaça aquesta fonda que es fan els dinars als dilluns de Pasqua. Imaginem-nos que aquesta plaça fonda abans era un turó. Si ara hem de pujar, abans era al revés. Hem de baixar, que vagi a la plaça, abans es pujava, ho van rebuidar anys cap aquí. Per tant, el Banc d'Espanya en aquells moments, papers en mà, era propietari absolut de tota la finca de Barà, excepte una petita part que era propietat de la família Bonant, dels germans Marià i Ramon Bonant, que pel que sigui tenien un trosset de finca que els feia moltíssima nosa i s'hi van construir doncs, uns bungalow, que diu que com anomenen ells, no? Unes cases d'estiuetx,
uh-huh.
i allò era verdaderament una nosa per la residència que tinguessin aquell os entremig. Per tant, teníem la família, excepte aquest tros de la família Bonant, ells eren doncs, els propietaris pràcticament de tot.
Uh-huh.
Clar, aquí comença doncs, l'embolic. La setmana que ve farem una relació cronològica de tots els fets que ajudaran a entendre pas per pas doncs, com va anar la cosa ara.
Val.
És una exposició general de tot plegat. Val, total, que el Banc d'Espanya, com a propietari, entre cometes, que era de tot d'això, de l'ermita i de les escales, pensem, i de l'escarrerada dels camins, va voler convertir doncs, l'ermita en un oratori privat. És nostre, per tant, tanquem camins, és oratori privat dels nostres empleats. Evidentment, quan això a Roda se n'assabenta, ningú es queda quiet. Aquí comença doncs, els fets que la gent... Doncs, la revolta,
no?
La revolta, sí. Encara que no hi va haver sang ni molt menys, no?
Sang ni fetge, però...
No, però molta murga i moltes... podem dir amistats... pensem que la gran majoria del poble estava a favor de que l'ermita fos del poble. I una petita... part, potser passava del tema. Però es pot dir que de les poques vegades que Roda s'ha unit per defensar el mateix tema majoritàriament, però molt majoritàriament.
Uh-huh.
És a dir, aquí el Joan es destaca doncs, al Boi, doncs, la reacció popular importantíssima i col·lectiva dels rodents en defensa de l'ermita, importantíssima, podem dir un 90 i escaig per cent. dels regidors de les diferents etapes. Hi va haver aquests fets, hi va haver dos alcaldes, que va començar els fets amb un alcalde, jo amb això sí que no anomenaré noms de ningú perquè encara hi ha sensibilitats obertes i no es tracta d'ofendre ningú perquè les coses s'han de viure en el moment, no? Mm-hmm. La perspectiva del temps la veiem diferent, però les coses s'han de jutjar pel moment en què passen. Jo no vull jutjar ningú, mm-hmm. per tant, no, qui vulgui saber més informació que agafi el boi.
Ah, evidentment.
Els dos alcaldes, un va començar els fets amb un, van acabar amb un altre alcalde. Bé, doncs els regidors de les diferents etapes, evidentment, van començar l'any 67 els problemes i van acabar l'any 1979, que són molts anys. Hi va haver molts regidors, van començar amb regidors nomenats pel règim de l'època franquista i van acabar en regidors ja demòcrates, no? L'època democràtica, elegits pel poble. Bé, doncs amb tots els regidors a les diferents etapes, tot i haver-hi forces pressions, ells es van mantenir sempre a favor i lluitant aferrissadament doncs, amb el tema aquest, no? A favor de que l'ermita fos del poble. El Consejo Local del Movimiento, que també sona molt solemne, això,
fa
no?
Molt
solemne,
tot.
Si ja ens imaginem senyors amb ulleres negres corbates negres i d'allò, no? En aquest cas era un Consejo Local del Movimiento, local, vol dir que cada poble tenia el seu, era deformat per rodencs, no rodenques, perquè és el tema de sempre, les dones a casa, i no el tema del masclisme, com el règim en aquella època estava amb tota la bullida, no?
Tu imagina't com hagués canviat la història, Ernest, eh?
Sí.
Si haguéssim estat les dones.
Sí, però, mira, sí, això sempre ho he dit jo, eh? Però darrere d'aquests regidors, darrere d'aquestes senyors del Consejo Local del Movimiento, hi havia les seves esposes, perquè jo era molt menudet quan tot això va passar, era més gran, jo era més grandet quan es va acabar, però jo recordo perfectament les senyores, les dones, les mullers d'aquesta gent que eren lleones i van defensar tant o més que ningú. Mm-hmm. Si no fossin les dones, ai. Eh? Sí. Vull dir, sí, oficialment quedarà escrit els senyors, els homes, no? Però les dones van fer molta i molta feina, moltíssima. Mm-hmm. Que a vegades no sé si les coses s'aconseguirien a l'ombra, però s'ha aconseguit gràcies a la feina de les dones. Malauradament sempre això, o fins fa poc, a l'ombra, i encara massa, no? Jo sempre us ho dic, que sóc gran defensor, perquè us coneixes, el poble, i coneixes tots tot plegat, no? Total, aquests senyors del moviment, el local del moviment, eren rodencs, de gent de roda de tota la vida, que, per les circumstàncies de l'època, hi havia d'haver el consejo d'aquest local del moviment per aconseguir també certes coses, diguem, de subvencions o permisos, hi havia de ser, i algú havia de ser, i aquesta gent, doncs, es van posar també en defensa total del tema aquest, no? Vull dir, un a favor més de l'ermita. Una persona importantíssima també va ser el jutge de pau, el malauradament desaparegut fa poc, no? El Josep Martorell, que va mobilitzar moltes entitats d'arreu del país, les que hi havia en aquella època, no? En defensa dels drets del poble davant de moltes pressions oficials. Hi havia moltes pressions oficials, que darrere de tot això hi havia el poder immens del Banco i del govern franquista. Vull dir que no era gens i gens fàcil.
No.
El Centre Excursionista de Catalunya va defensar també l'indret com a patrimoni doncs, popular, no? També s'hi va ficar, també era una entitat importantíssima dintre de la dictadura, no? En contra de la dictadura, feien el que podien, van defensar també, la cèl·lula té a Barcelona, però evidentment també s'hi van involucrar i de bona manera, perquè des que sabem que Barà, ho han dit més d'un cop, ha sigut un lloc de trobada del món excursionista de fa molts i moltíssims i moltíssims anys de tot Catalunya. Un paper important van tindre els mossens rodencs, Domingo Vives i Ramon Garriga, no, eren mossens nascuts a Roda, no rectors de Roda, però dins de la seva posició a la Cúria Tarragonina defensaren també els drets del poble sobre l'ermita i els seus accessos, tot i que diu que no foren escoltats i fins i tot menyspreiats, no? Però dintre del bisbat que ells estaven, és a dir, que estaven dintre de la cúria o si més no es movien pels passadissos d'aquella casa i sentien, no veien, no, i doncs, vigileu al tanto que la cosa està així, la cosa està així. La família Bonant, com hem comentat abans, la família de Marià i Ramon Bonant, no? Que també aquest os que tenia el Banc d'Espanya enmig dels seus terrenys, no? Ells mai van baixar la guàrdia, mai van cedir ni un punt i tot, i rebre pressions també.
Imagina't.
I suposo que també ofertes econòmiques desmesurades, segurament que també ens explicaria possiblement la Maria Mestre, no? Que l'única supervivent de, dels dos matrimonis, no? Possiblement pressions i ofertes. Ells es van mantenir ferms, defensors, i per sort avui en dia encara conserven els seus bungalows, el seu lloc, i si ho gaudeixen quan els hi convé, quan hi volen anar, no? Clar, és remarcable que aquest enfrontament amb una entitat que formava part del poder polític del franquisme, doncs va ser molt important i donava, doncs, això, molts fets de Barà, doncs, tota la importància, no? La importància que han tingut els fets és això, aquest enfrontament amb el poder que és tan important com era el Banco d'Espanya, però sobretot per defensar, imaginem-nos, l'ermita, que si no s'arriba a arreglar, quedem sense ermita, i si més no, si quedava l'ermita, no teníem els accessos ni escales, que ens deien que era propietat, ni accessos ni camins. I fins avui ho deixaríem aquí, la setmana que ve faríem un resum de la cronologia dels fets. Vull dir, qui vulgui saber més, doncs, llegir o rellegir el boi.
Evidentment. Gràcies, Ernest.
Vinga, bon dia. Bon dia.